Aquests 20 minuts que falten per arribar a les 10 del matí parlarem d'aquest projecte Barcelona World que es va concretant mica en mica. Ahir es van donar alguns detalls més d'aquest macrocomplex que preveu la inversió de 4.500 milions d'euros, la creació... Es parla de molts milers de llocs de treball i ara m'agradarà que ens ho aclareixi quan estem parlant de 5.000 directes, 20.000 d'indirectes. És a dir, els detalls d'aquest gran projecte els coneix el Xavier Atzerà, que és conseller delegat de l'empresa Veremonte. Senyor Atzerà, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Actualment el senyor Atzerà viu a Londres i com ahir es van conèixer alguns detalls d'aquest macroprojecte, avui tenim la sort de comptar amb ell en aquest estudi. De moment ja han aconseguit que es comprometin amb el projecte tres inversors internacionals. Estaríem parlant del grup Malià, del sector, diríem, hoteler, de la xinesa Melco, que és el joc, i de Baliu i Retail del món comercial. Quin paper jugaran la consecució de la primera fase del projecte? És a dir, assumiran els 766 milions d'euros de cost?
Sí, junt amb Veremonte, aquest és el consorci que s'ha creat per desenvolupar el primer dels 6 resorts que vam anunciar en el seu dia, que com a fase primera de tot el que és el projecte, com vam explicar ahir, els 6 resorts aniran pràcticament abraçant el que avui és el parc Port Aventura, i ahir, doncs, jo crec que mostrant qui són els operadors, doncs vam poder també explicar quin és el model de negoci. Bàsicament aquest negoci té 3 fonts d'ingressos molt importants. La primera és l'hostaleria, és a dir, la gent dorm i menja. La segona
hostaleria, és... permeti que em quedi aquí. Estem parlant de quantes habitacions hi haurà i per quanta gent?
Pel primer resort estem parlant de 1.100 habitacions, sí, ampliables a 3.000, uh-huh, amb un procés modular en funció de la demanda, doncs, que les puguem anar omplint.
1.100 habitacions o ampliable a 3.000.
A 3.000.
Quan hi hagin els 6 resorts, estarem parlant de quantes habitacions?
Estarem parlant de 3.000 multiplicat per 6.
Val.
O sigui, estem parlant 18.000. De 18.000 habitacions, 18.000. Màxim, al final de tot. És evident que, al igual que Port Aventura, doncs, ha trigat 20 anys en fer-se, doncs aquí estem parlant d'un projecte que, sobretot, el que nosaltres anirem garantint és la capacitat de creixement. Aquests projectes el que no pots fer és afegar-los, ni tampoc pots començar amb tot, sinó la idea és que cada un dels resorts serà modular.
Val, no? Estem per al primer hoteler.
Primer hoteler, perquè, com deia, la gent dorm i menja. Segon, el casino. I per això... Llavors, quan nosaltres necessitàvem un hoteler, nosaltres fa 9 mesos vam dir, escolti, nosaltres en sabem d'immobiliari, però això és un negoci que necessita uns operadors dels quals nosaltres no en sabem. Llavors, ahir vam mostrar qui són aquests operadors. Però és un operador hoteler. I per què hem escollit Melià? Melià perquè no sol és la companyia que tots coneixem, sinó Melià és especialista en crear destinacions. Mm-hmm. Melià és una companyia que ha sigut capaç de crear destins com Bali, o sigui, ells són especialistes a través de la seva xarxa, a través dels seus contactes amb turoperadors, a través de la seva central de reserves, són els millors en crear destinacions, que aquí és el que estem fent, perquè el públic que estem buscant és públic nou, de mercats emergents, que no està acostumat a anar a aquesta àrea, nosaltres volem que hi vagi. Mm-hmm. Per tant, Melià ens ha de portar, ens ha d'ajudar amb la seva tecnologia a crear un nou destí, que en aquest cas serà Barcelona World. La segona font d'ingressos és el casino. El casino és per nosaltres imprescindible per crear una oferta diferencial. O sigui, si nosaltres creéssim un model de, per dir alguna cosa, golf i platja, bueno, doncs aquest model el tenim a tota la costa. No podem anar nosaltres a Xina a dir, escolti, vingui, que jo li ofereixo golf i platja. Diu, mira, és que no jugo golf i no m'agrada prendre el sol, que és aquest el mercat xinès que existeix. Llavors, dintre d'aquest joc i dintre del que és el mercat xinès, necessites una empresa xinesa que sigui la que té els contactes que permeti que els xinesos que vagin al resort puguin jugar. El gran grup que pertany a Lawrence Ho, fill de Stanley Ho, creador de Macau, doncs jo diria que és el gran grup mundial, és el que s'ha aliat amb nosaltres per, de moment, instal·lar-se en el primer resort i fer un gran casino que permeti oferir una oferta diferencial a la que estem oferint en aquest moment. És a dir, si volem créixer hem d'oferir unes altres coses i el que hem d'entendre és que el nou mercat emergent de turisme demanda coses diferents a les que nosaltres, l'oferta que tenim en aquests moments. El tercer font d'ingressos, o sigui, és a dir, la gent dorm i menja, la gent juga i la gent compra. Necessitàvem un operador de shopping, un operador de botigues, perquè aquest operador és el que et porta les marques. Si nosaltres ens instal·lem allà, les marques no ens vindran, en canvi, i hem escollit el que nosaltres considerem que és el millor. A més, amb els avantatges que té... De ser no sol ell sinó els seus accionistes, els accionistes de Value Retail són grandíssims grups en el món que van crear Value Retail com a companyia especialitzada en aquest tipus de resorts de luxe com el que nosaltres volem crear. Hammerson és un dels accionistes, que és la gran companyia anglesa de shoppings. Simon Malls és la gran companyia americana, i IPG, que és un fons holandès, creen Value Retail, i Value Retail, a més tenim la sort que té l'avantatge de que coneix Catalunya, està aquí, ja té estructura. Llavors, la combinació d'aquests tres és el que ens permet nosaltres garantir que els ingressos del resort estan garantits.
Estem parlant de... Hi haurà 6 resorts, començarem pel primer, es quedarà amb un, de moment. En aquest primer que hi haurà, estem parlant de quants treballs o llocs de treball s'ocuparan de manera directa i es calculen de manera indirecta.
Miri, nosaltres parlem de 5.000 directes. I sincerament li dic que jo els indirectes no els sé calcular. O sigui, jo les xifres que es diuen d'indirectes, doncs a totes he de dir que sí o que no. És que no, jo no li sé dir.
Quan començarà la selecció del personal?
Doncs aquí hi ha dues fases, per mi, completament diferenciades. La construcció que serà al voltant de 2 anys, i després serà quan comenci el que és els llocs de treball estables, que són els 5.000. La construcció tindrà pics on hi haurà molta més gent i moments on hi haurà molta menys. Nosaltres estem parlant dels 5.000. Els 5.000 són els estables, els que estaran sempre. I aquests, al final, la selecció ha de començar a finals del 2016, que és quan nosaltres pensem que s'obrirà el resort.
El resort s'obrirà a finals del 2016?
Sí, estem parlant de 2 anys de construcció, i ara hem de veure doncs, en quin moment es comença.
S'ha de canviar la llei del joc. I això perquè, per exemple, no es podrà fumar.
Nosaltres, aquí el que hem dit és que nosaltres ens ajustarem a la legislació vigent en cada moment. Si les lleis a Espanya en aquests moments no deixen fumar, doncs no es fumarà. Per nosaltres no ha sigut una demanda ni un requeriment el que es pugui fumar.
No, ho dic perquè, per exemple, a Eurovega sí que es parla de que el que va demanar el senyor Adelson és que es pogués fumar. I el que a Madrid es podrà fumar.
És un requeriment que... A veure, les lleis sobre el tabac no són... són nacionals. Per tant, si canvien la llei, l'hauran de canviar a nivell nacional. Nosaltres només el que diem és que per nosaltres no és una demanda. Nosaltres sempre hem de competir a les mateixes condicions, però per nosaltres no és una demanda. Nosaltres no hem demanat que es canvi cap llei. La llei que sí s'ha de canviar és la llei del CRT, la llei del Centre Recreatiu i Turístic, que va crear aquesta àrea on nosaltres volem operar. I aquesta, perquè en aquesta llei no es permet el joc dintre d'aquest àmbit del CRT. Àmbit del CRT que per nosaltres és fonamental.
Em sembla que el Joan López domina el tema de la llei del joc i a partir d'aquí no sé si té alguna consulta a fer.
Més que dominar, la veritat és que jo quan vaig veure la presentació em va fer molta il·lusió i em vaig quedar molt content perquè fins ara a Catalunya les normes que permetien el desenvolupament de sostre comercial, com ha sigut el cas de la Roca o el tema del joc, han sigut absolutament restrictives. I avui, precisament, el The Economist traia un informe sobre com la llibertat de mercat traia la gent de la misèria. Però, clar, en el tema dels casinos, quan es va fer el casino de l'hotel Monterrey a Lloret, es va tenir que tancar l'altre casino. Quan es va traslladar el casino que hi havia a Sant Pere de Ribes, a Tarragona, es va tenir que tancar el casino de Sant Pere, amb la qual ara se suposa que a la vegada que vostès fan l'obra, benvinguda, per cert, s'haurà de fer la modificació de la llei del joc que no permet que hi hagi més casinos que actualment hi ha a Catalunya, que són de dos únics operadors. Això és així?
Això és així, és a dir, de fet quan nosaltres ahir vam presentar el primer resort és perquè s'ha d'iniciar un tràmit parlamentari en el que es canviï la llei, en el que es permeti o s'autoritzi aquesta activitat. El qual no vol dir que començarem només amb un. Vol dir que nosaltres vam dir en farem 6 i ahir el que vam dir és ja tenim el primer. El qual no vol dir que no farem els 6. Ho dic perquè quedi clar que no estem dient que el projecte és més petit, estem dient que el projecte és exactament el que era i que ja tenim el primer. Per què estem fent això ara en aquest moment? Precisament perquè es pugui començar el tràmit parlamentari, i entenem que el tràmit parlamentari, amb aquesta política que nosaltres havíem seguit, de prudència, de no explicar res, de treballar en silenci, bueno, doncs has de treballar en silenci fins a un cert punt. I aquí, doncs, doncs...
En tot cas, val la pena dir que això és una modificació de la llei del joc de Catalunya que requereix d'una majoria parlamentària que no depèn només, per tant, de la voluntat del senyor Mascolell, sinó que això té tot un intríngulis polític amb dos temes que han sigut, com dic, molt polèmics. Per una banda el tema joc i per l'altra banda el tema sostre comercial. Tot el discurs que han mantingut fins ara Convergència i Esquerra del petit botiguer, de que no hi haguessin grans superfícies, la pròpia negativa que pogués obrir en diumenge a la Roca, cosa que jo crec que és un error, perquè la Roca i el circuit de Catalunya com ha sigut el tema en el cas del Camp de Tarragona, de Port Aventura, a modificar l'economia d'aquestes zones de Catalunya. O sigui, el que vostès plantegen, que jo ho recolzo plenament, significa un terrabastall, un debat polític i una modificació de coses que en els darrers 25 o 30 anys a la política catalana han tingut un nivell de consens que jo no compartia, però que ara vostès venen i diuen això ha de canviar, i jo penso, caram, pues, ojalà haguessin vingut vostès molts anys abans perquè s'haguessin pogut canviar aquestes coses. Però clar, aquí faltarà veure què diu el senyor Junqueras, clar, el discurs que farà Iniciativa,
que passa que les coses,
o sigui,
han canviat,
aquí un maramàgnum que déu-n'hi-do la que vostès han muntat, però no, que jo aplaudeixo, insisteixo.
El que passa que les coses han canviat i la realitat ha canviat, i per tant la realitat no és estàtica ni té que haver-la 30 anys, malgrat que evidentment haurà d'haver-hi uns acords polítics perquè això es faci.
Però tu recordes el lío que es va muntar quan el concurs del casino nou de Lloret...
Però has de tenir en compte que hi ha un fet nou, que és tota la d'Eurovegas. I per tant, a partir d'aquí, nosaltres no som una realitat aïllada perquè tot està interconnectat. I això em fa pensar en un programa magnífic que va fer la Glòria, que vau acabar anant també a Las Vegas, etc., sobre aquest tema. És a dir, jo crec que això altera qüestions importants del joc, no a Espanya, a tot el sud d'Europa,
Sí. Glòria.
Per qui volia anar jo, i efectivament ahir, tornant de viatge, vaig veure tota la notícia, me'n vaig celebrar, i vaig celebrar una cosa, senyor Serra, que m'ha agradat molt, que són les xifres. Quan nosaltres vam fer el reportatge, la primera xifra, perquè era la més important pel nostre públic, que és el ciutadà espanyol, en aquest cas, eren 260.000 llocs de treball que prometia Eurovegas. Clar, 260.000 llocs de treball és una nova ciutat que apareix de cop i volta a Espanya, no? I m'ha agradat molt quan ha dit, escolti, jo, de moment, per començar a construir 5.000 llocs de treball, i els indirectes sóc incapaç de valorar-ho, la qual cosa em sembla un exercici d'honestetat, que jo li agraeixo molt, perquè vull un tret d'alerta. Arran d'aquestes xifres, no són gratis aquestes xifres, a banda de ser desmesurades, i jo crec personalment falses, generen, per exemple, que en aquest moment hi hagi un munt de pàgines web a la qual es demana a la gent que s'apunti per aquests 260.000 llocs de treball i se'ls estafa. Ho dic només com un senyal del que vol dir quan un fa d'aquestes determinades situacions. Però la meva pregunta anava pel tema d'Eurovegas. Nosaltres vam investigar molt a fons el model. I la primera pregunta que li he fet quan l'he saludat ha estat: qui són aquests socis xinesos? Aquests socis xinesos, m'ho ha explicat vostè, jo li volia preguntar per aquí, per entendre'ns, quan el Roger Moore feia les pel·lícules del 007 i se n'anava a Macau a jugar, aquells casinos els havia fet el pare del senyor que ha anat a buscar el senyor Zarà. Ho dic per parlar de models, perquè els models de negoci són molt importants. Qui convidem? Vostè ha dit clarament qui convidem. Qui són aquesta gent i quin tipus de casinos ens faran? Ho dic perquè aquest ha estat un dels grans dubtes que generava el model del senyor del Sol. Li pregunto això, i també si els dona, els fa por, els fa respecte, no? Com contemplen el projecte Eurovegas que diuen s'està generant a Madrid?
El tipus de casino que anem en aquests moments són casino que de moment l'aspecte exterior sembla un edifici d'oficines, és a dir, és el nou Macau, el nou Vegas, recordem tot l'antic, amb edificis singulars, temàtics, que
la piràmide,
que el Bellagio, no, això són edificis que semblen, no saps si dintre hi ha oficines o què és el que hi ha, i el concepte o el model de negoci són casinos molt més grans, o sigui, són enormes superfícies amb una gran extensió de terreny, amb un casino centralitzat, que és la nova activitat. És la segona generació de Macau. És important que estem parlant d'una empresa cotitzada a Estats Units. És a dir, el principal actiu de Melco és Melco Crown, que és una companyia que cotitza en el Nasdaq, que en aquest moment val 14.000 milions de dòlars. Ho dic també a efectes del rigor, la transparència, la governança, tot allò que demanen en aquest cas els nord-americans per cotitzar allà, i sotmesa a les lleis nord-americanes. El Lawrence Ho, pues, és una persona formada a Estats Units, i com ahir es va veure, pues, Frank Sui, que és el principal ànima de quasi tot el desenvolupament de Macau, és una persona, diguéssim, en aquest sentit molt, molt occidental, i que coneix molt bé la nostra realitat. En quant a Eurovegas, el model d'Eurovegas és una mica diferent del nostre. Eurovegas és un concepte 100% dedicat al joc. Nosaltres, el joc serà una part, serà una excusa, és un motiu, per nosaltres el joc és important, de la mateixa manera que és importantíssim que hi hagi Port Aventura al costat, és importantíssim que hi hagi la platja, és importantíssim que hi hagi els camps de golf, és un concepte molt més d'entreteniment.
Permetin que li pregunti per Port Aventura, perquè això no és una manera de frenar un parc com és el de Port Aventura podrà continuar creixent o es quedarà estancat?
No, tot el contrari, és a dir, estem treballant amb moltíssima col·laboració. Ahir jo, la primera persona que li vaig passar la paraula va ser el conseller delegat de Port Aventura, que va dir que ells estaven encantadíssims d'aquest projecte, anem de la mà, estem treballant junts, tenim molts projectes junts. Avui Port Aventura porta ja quasi 4 milions de visitants, però és que nosaltres hi portarem molt més, perquè quan nosaltres venguem les habitacions, vendrem els tíquets del parc perquè molta més gent vagi a veure Port Aventura.
Perquè serà un resort de luxe?
Absolutament. Estem parlant d'hotels de 5, de 4 i de 5 estrelles, amb una marca molt, amb la marca més important de Melià, que és la marca Mic, la marca que posicionen al nivell més alt, i després el Gran Melià com a segon nivell.
Li fa por Eurovegas per acabar la segona?
No, per nosaltres és una oportunitat. És a dir, al final els destins turístics necessiten volum i necessiten tamany. A l'estar 2 hores de tren, des de l'estació Camp de Tarragona fins a Madrid són 2 hores de tren, això permetrà tenir que molta gent que pugui anar a Eurovegas, després vindrà a Barcelona World, o l'inrevés, agafant el tren i en 2 hores plantant-se.
Això li volia preguntar, serà molt fàcil anar a Madrid per arribar a Barcelona dirà a l'estació...
Però això ja està passant ara, Les dades que dona el turisme rus, per exemple, parlen d'un creixement brutal de la gent que entra a fer turisme per Barcelona i que després se'n van a Madrid a través de l'AVE. L'AVE està modificant els usos turístics espanyols.
Del turisme rus entra per Catalunya i el 70% d'aquest 70% arriba a la Costa Daurada. És a dir, està aproximat.
Però per això li preguntava, és a dir, no aniria bé que allà hi hagués una estació, és a dir, el problema de, per exemple, l'aeroport del Prat, és a dir, arribar des de l'aeroport del Prat continua sent un gran problema, no hi ha tren, no hi ha...
Per nosaltres el principal actiu en aquests moments és l'aeroport de Reus. L'aeroport de Reus té en aquests moments una capacitat d'atendre 5 milions de visitants i només n'està atenent a 1 milió. És a dir, podem multiplicar l'aeroport de Reus 5 vegades. L'aeroport de Reus està a 4 minuts de les nostres instal·lacions.
Permeti'm, hi havia una cosa que sí que em va sorprendre tot el projecte, que és... que es digués Barcelona World quan estem parlant de Tarragona. Hi ha molta gent que fins i tot a la Costa Daurada s'ha disgustat per aquest efecte. Per què se li col·loca el nom de Barcelona si estarà...
Jo soc tarragoní. Jo vaig néixer a la Rambla de Tarragona. Per tant, he crescut en aquelles contrades i soc tarragoní de sempre. Però quan vaig pel món dic que vaig néixer a prop de Barcelona. Per què? Perquè avui la marca Barcelona és una marca, penso que és un dels grans actius que tenim, tothom la sap posar. No sol tothom te la posa en el mapa, sinó els valors que té la marca Barcelona en aquests moments. Al món, allà on vagis, nosaltres com a iniciativa privada, si tenim la possibilitat d'utilitzar-lo, doncs el que volem és no haver d'explicar on està aquest complex.
Ens passarem 5 minuts de les 10, però per exemple el tema Cirque du Soleil, és dir, es va parlar de crear una companyia estable que fos en aquest Barcelona World. S'està treballant això des de la seva companyia, la voluntat que Cirque du Soleil s'estableixi?
Sí, absolutament. Dintre del resort hi ha un teatre molt gran. És una oferta addicional.
Un teatre de quanta gent?
Un teatre que estem de 2.000 cadires. Llavors, un dels operadors que estem parlant, perquè n'hi ha diversos, el Cirque du Soleil és més conegut aquí, però n'hi ha molts altres, un dels operadors que estem parlant perquè ens vingui a operar al teatre, doncs és el Cirque du Soleil. Ara insisteixo que tot el que vindrà a partir d'ara són addicions que necessites, però els fonaments del negoci són els que he citat abans. La gent, és veritat que una vegada està allà, compra els tíquets i va al teatre, però no és l'element essencial. A partir d'aquí ara anirem donant notícies de complements d'oferta d'oci, on el teatre és una part central també del resort.
M'agradaria tornar un moment en un punt que tu has tret abans, que és el de la legislació, que és una pregunta molt senzilla, que és, home, entenem pel que vostè està dient que vostès han demanat, per dir-ho així, una legislació ad hoc, expressament, pel seu projecte, o dit d'una altra manera, generada pel seu projecte o iniciada pel seu projecte. Jo no sé si han parlat això amb més detall amb el govern català i m'agradaria saber si els hi han fet alguna mena de promesa respecte a això, és a dir, si han comentat la mena de majoria parlamentària que podria aprovar això, si els hi han dit que serà fàcil, que serà ràpid, que tindran més recolzaments, que això es podrà dur a terme, etc. Si hi han fet una valoració de com anirà la tramitació d'aquesta llei.
Nosaltres presentem un projecte que avui, amb la llei que es va fer fa 20 anys per crear Port Aventura, que és la llei del CRT, no es pot fer perquè allà dintre no pot jugar. I per nosaltres el joc, com hem dit, és essencial, perquè crea aquesta oferta diferencial sense la qual nosaltres
per tant s'ha de legislar de nou.
Per tant s'ha de legislar aquella llei, no la llei, aquella llei
s'ha modificat.
Llavors, quan nosaltres dissenyem la planificació, teníem dues opcions: primer, acabar amb tots els resorts i després anar i dir, senyors, ara comencem amb el tràmit parlamentari, o el que hem decidit fer amb el govern és dir, escolta, avui que ja teniu un primer resort tancat i ja teniu un consorci creat, anem a explicar-ho perquè es pugui començar en paral·lel, que nosaltres seguim treballant amb el resort 2, amb el resort 3, amb el resort 4, anem a començar un tràmit parlamentari que jo no puc opinar respecte si serà curt, si serà llarg,
o
perquè no és la meva feina. Llavors, quan a mi em pregunten quan començaran, jo sempre dic quan estigui.
Però n'han parlat amb el govern català d'això.
Escolti, els petits empresaris del joc català vostè li donaran la creu de Sant Jordi i el toisón d'oro, perquè a Catalunya en aquests moments no hi ha ni tan sols aprovada, cosa que tenen gairebé la resta de comunitats autònomes espanyoles, una llei, per exemple, que reguli el joc online a Catalunya, cosa que els catalans no tenim. A Catalunya fa anys i panys que el número de màquines tragaperres, perquè ens entenguem que un bar està contingentat amb 30 i escaig mil i no s'ha modificat en dècades. O sigui, el que vostè ha aconseguit portant tot això, ja li dic, farà que el resto del sector, on també es dona la paradoxa, que Catalunya és una potència no només nacional, sinó mundial en el tema del joc, s'ha trobat amb que l'administració d'un color i de l'altre els havia lligat les mans a l'esquena durant dècades, i vostè ha arribat a un moment, ha fet així i ho ha arreglat, o sigui que serà vostè...
Fet així amb una inversió i un projecte i un moment...
Volia dir una cosa que no s'ha dit. Catalunya és una potència turística extraordinària. I per tant, a mi em sembla que aquesta iniciativa, jo no sé què diran els petits empresaris del joc o tal, que això serà important perquè haurà d'haver una legislació, etc. Salou, això m'ho va dir el que era fa uns anys un amic meu, director del Patronat de Turisme de Salou. Salou té més pernoctacions que l'illa de Cuba. És a dir, estem parlant de que Catalunya és un país del que no en parlem mai, però que té gran part de la seva economia fixada en el món del turisme. A mi aquesta iniciativa em sembla extraordinària perquè em sembla més ajustada a la realitat. A mi el que em sembla una bogeria és l'euro d'Eurovegas. Jo ara diré una cosa. Jo no sé si Eurovegas sortirà. No digui res vostè perquè no li toca dir, però si ho vol dir també li agrairem que digui alguna cosa al respecte. Jo crec que no sortirà. En aquests moments s'està produint.
Com està planificat és impossible que surti.
Per la modificació de la llei del joc que han fet la Comunitat de Madrid, els casinos d'Aranjuez, que l'altre dia vaig anar-hi perquè donaven els prèmits de l'acadèmia, que ens vam trobar amb la Glòria, i ens convidaven a entrar allà a la sala. Tots són xinos, per cert. Sí. Tots els que lloguen allà són els que tenen els xinos.
Els de Cobo Calleja, els de Cobo Calleja.
No, perdó, però era l'anècdota, Però a mi em sembla, jo crec que allò és molt complicat, però a mi em sembla que vincular el turisme, i el turisme ja existent, no té res a veure amb buscar un lloc com es va buscar abans Los Monegros, on fer baixar carretades d'avions de gent que només ve a jugar. A mi em sembla que la integració en el negoci turístic, el món del joc, és un món que ha de tenir, com jo deia, una regulació específica important, perquè té unes connotacions diferents, però evidentment, hem d'estar al servei del progrés del país. Sí, si això serveix perquè el país avanci, doncs endavant.
Li vull donar, només li vull donar una xifra. És a dir, les nostres estimacions és que abans de l'any 2020 hi haurà 100 milions de xinesos rics disposats a viatjar. Qui els hi doni l'oferta del que ells demanen, els atendrà. Si els oferim sol, platja i golf, no vindran, perquè ni juguen a golf ni els agrada prendre el sol. Llavors, aquí el que es tracta és de crear-los l'oferta. Al igual que fa 20 anys vam decidir que els alemanys jugaven a golf i que necessitaven platgeta i que necessitaven... I vam crear un model turístic. Avui el nou ric que viatja demanda altres coses i nosaltres els hi hem d'oferir el que ells demanen. I què fan? Juguen? Compren, gasten, són gent a més que acaba de tenir els diners, per tant molt predisposada a gastar, van al teatre i el que hem de construir-los és aquella infraestructura que els hi faci que se sentin còmodes aquí. Abans hem dit, jo penso que amb l'anunci d'ahir, la foto d'ahir donarà la volta al món, canvia el que és l'statu quo del joc al món i aconsegueix, en aquest cas Barcelona i Catalunya, situar-se dintre de lo que és aquesta gran partida d'escacs que s'està produint al món en el món.
Acabo amb dues preguntes. La primera és, es va comentar, és a dir, moltes vegades que efectivament no hi haurà, no el golf, no la platja, això no portarà més turisme al que hi ha ara, però Però sí que es va parlar, recordo que igualment es va parlar d'Eurovegas, és a dir, el secret de Las Vegas és que hi ha com una mena de parc temàtics dins, no? Aquí es va parlar, recordo, que cada resort seria, o que seria d'un continent. Això continua pensant així?
No, i això segurament va ser que no vam ser capaços de comunicar-ho adequadament, i aquí segurament va ser la nostra culpa. Nosaltres el que volíem dir és que havíem de crear entorns on cada un d'aquests continents se sentís còmode. I hem començat per l'entorn xinès, el qual no vol dir que arribis allà i trobis com un parc temàtic amb tot xinès.
Amb pagodes.
Sinó que realment el que has de donar és tot aquell servei que el xinès demana, que és diferent al servei que el rus demana.
Va, el segon quin serà, per entendre's? El primer és pel xinès, per entendre's, o cap al mercat xinès, el segon, quina idea hi ha?
Nosaltres estem molt, evidentment, el mercat americà doncs és un mercat important, el mercat rus per nosaltres és un mercat molt important. Tenim un objectiu al mercat rus, perquè també el mercat rus, que està demandant aquesta àrea geogràfica, està també demandant nous serveis que no tenen, i també els russos estan començant a viatjar i estan començant a instal·lar-se dintre de Catalunya.
Avui ens ha acompanyat el senyor Xavier Gerà, el conseller delegat de Veremonte. Per cert, això que vaig llegir l'altre dia al periodista Jesús Cacho, que deia que han comptat amb l'assessorament de la famosa Corina, és veritat això o no?
No. El que ha passat és que dintre de les moltes reunions que nosaltres tenim, dintre d'aquestes presentacions que nosaltres fem, tenim una companyia que ens fa presentacions i a Londres, en un sopar de 12 persones en un reservat d'un club privat, doncs nosaltres vam explicar el projecte de Barcelona World, perquè evidentment és part de la nostra feina, és el que en diem el roadshow, anar por ahí explicant el nostre projecte. I la senyora Corina era una de les convidades en aquest sopar, va estar en aquell sopar, que a més va atendre perfectament, i que nosaltres vam estar encantats.
Oh, té mà, aquesta senyora. I és guapa,
com el Jordi Bosch, que apareix a tots els serals. Com el Jordi Bosch, quan fa una cosa important
hi és. Això no t'ho penso discutir en cap moment. Senyor Gerà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que hi hagi molta sort.